que, o podeu dir, no, encara està lluny la banca de ser un negoci socialment just. De moment, el 70%, 7 de cada 10 persones que esteu opinant, dieu que no, que encara està lluny la banca de ser un negoci socialment just. I l'altre 30% esteu dient que sí, que ha crescut la consciència social sobre la necessitat d'aquesta millora. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres opcions que us donem en la pregunta del dia i a través de Ràdio Estel us podeu pronunciar també, no només a través d'una de les opcions, sinó també amb els vostres comentaris directes fins a les 8 del vespre, com dèiem, a radioestel.cat. Bé, no sé si a banda del que hem intentat explicar molt breument al principi del programa d'avui, què comporta això de les clàusules terra, a quantes persones pot afectar, podem establir una mica el diagnòstic? És una notícia molt comentada aquests últims dies a nivell econòmic, i segur que molta gent que té préstecs hipotecaris estarà mirant a veure què...
Es calcula que hi ha uns 3 milions de contractes amb clàusules terra, o sigui, susceptibles de ser considerades abusives. Uh-huh. I, per tant, afecta a molts milions de ciutadans.
I què vol dir que hi ha algunes clàusules que són abusives, aquestes clàusules terra, clàusules suelo?
Per explicar-ho una mica, aquestes clàusules terra consistien en clàusules posades de forma unilateral per determinats bancs, perquè el tipus d'interès variable que podia afavorir els que havien rebut una hipoteca no baixés més enllà d'un determinat límit si aquest tipus descendia. Posem un cas. Imaginem-nos que una hipoteca estigués referenciada a l'Euribor més 1, més un punt. Si la clàusula terra volia dir que si baixava, m'ho invento, per sota del 3%, l'Euribor més aquest punt percentual, el client continuaria pagant el 3% en lloc d'un 2,5, un 1,5 o menys, si el mercat en aquell moment estigués en aquest límit. Doncs això vol dir la clàusula terra o la clàusula sol.
I a partir d'ara, per tant, i fins i tot de manera retroactiva, això no es pot fer.
Exacte.
Aquesta és la gran novetat.
Això el que ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
De la Unió Europea, sí.
Una altra cosa és veure què faran els tribunals d'aquí i sobretot els bancs d'aquí, com ho aplicaran.
Per a la seva aplicació, clar.
Per la seva aplicació, perquè està clar, si van amb una judicialització de totes les situacions, això es pot allargar in eternum, per entendre'ns, o molt temps, etcètera.
I es poden judicialitzar altres situacions.
Jo penso que passarà això, que la banca es posarà en plan, diguem-ne, que se li exigeixi la devolució, perquè això representa, globalment, s'ha calculat que entre un mínim de 4.000 milions d'euros i un màxim que pot anar, doncs, 8.000 milions, etcètera, això, perquè totes les clàusules no són iguals. Per tant, és una xifra molt forta.
Uh-huh.
Llavors, ens trobem aquí amb un cert dilema. Deixem que els bancs palmin, carreguin la seva ineficiència, per dir-ho així, i paguin les quantitats que han cobrat de més, amb excés, i això llavors hauria d'anar a càrrec dels accionistes, de les accions. Jo tinc alguna acció que m'enganxen, però vull dir, ara ho dic diguem-ne, en termes genèrics. Jo crec que el qui deixa diners en un banc, diguem-ne, no pot fer que després, si va malament, sigui la col·lectivitat el que el salvi, o sigui, siguin els impostos de l'Estat, perquè això vol dir pagar-ho amb els impostos dels ciutadans, que això és el que ha passat amb els rescats bancaris.
Sí.
Els rescats bancaris, doncs els bancs anaven malament, sobretot eren les caixes d'estalvi, però no exclusivament, i per tant se'ls va tenir d'ajudar, perquè era un principi d'emergència, de solidesa, de donar tranquil·litat al mercat i tal. Però està clar, qui ho pagarà, això? Perquè els actius dels bancs, aquests que s'han salvat, valen molt menys del que se'ls ha deixat. I, per tant, diguem-ne, la resta, doncs, seran diners que no s'aportaran i, per tant, l'aportarà l'Espanyolito de torn.
Bé, senyor Ivan González.
Sí, jo volia tirar una mica més endarrere i dir que penseu que hi havia una sentència del 2013 que dictava alguna cosa similar a el que ara hem escoltat al Tribunal Europeu, amb el matís de que només es podia des de maig del 2013, que és quan és la sentència, i no amb caràcter retroactiu. Això què vol dir? Que hi ha moltes persones que ja van fer la demanda corresponent ja se li va tornar o no la part proporcional de la clàusula terra, i per tant totes aquestes persones ja no estarien dins del gruix de les que ara mateix podrien demandar. Per què? Perquè no podem jutjar dues vegades la mateixa cosa, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, totalment d'acord amb aquestes quantitats de què parlava el senyor Ferreres abans, entre 4 i 7.000 euros, crec que una mica més...
Milions.
Cap a 4. Perdó. 4.000. Sí. Sí. Milions, sí.
4.000 i 7.000 milions d'euros, sí.
Penso una mica més cap als 4.000 que acaba als 7.000, però cert, però també hem de pensar que hi ha una part important que ja ha sigut tornada i que no es pot tornar a rejudicialitzar, amb prou d'aquesta paraula tan rebuscada.
Jo, en tot cas, els que hi hagin...
Permeto interrompre, en tot cas, posant en dubte si aquests diners, producte de la sentència que deia que no era retroactiu del 2013 cap enrere, si s'han tornat. Si s'han tornat. Perquè està clar, aquesta sentència va ser recorreguda. I normalment, diguem-ne, les sentències no s'apliquen fins que han fet el seu recorregut. Per tant, no tinc clar. No ho sé.
També hi ha una cosa que hem de tenir present, que ara hi ha molts bufets d'advocats que s'han agafat aquesta sentència, que ja l'esperaven, aquesta sentència. Hi ha molts bufets d'advocats que han esperat aquesta sentència. Per tant, hi ha moltes demandes ja oficiosament interposades, però que encara no ho estan perquè s'esperaven aquí, que el Tribunal Europeu doncs dictés el que ha dictat en aquest moment. Per tant, és cert que hi ha moltes sentències que públicament o periodísticament sí que han sortit a la llum, però, com diu l'Ignasi Ferreres, no s'han tornat els diners perquè estan paralitzades, perquè no han acabat de fer el seu camí. Per tant, aquí, això també hem de tenir-ho present.
I hi ha manera de veure si això es pot aplicar a curt termini? Què passarà a partir d'ara? Aquesta és la gran pregunta.
Els afectats han de recórrer i han d'interposar un recurs. Com deia l'Ignasi Ferreres, ja veurem com s'instrumentalitzarà això, si de manera individual, si de manera col·lectiva, perquè havent-hi tants afectats, probablement es podrà arribar a algun acord amb els bancs, però això trigarà. Trigarà un cert temps. En qualsevol cas, jo penso que és una notícia positiva per a molts consumidors i és una notícia en la bona línia de la construcció europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha basat en la llei de defensa del consumidor, que no permet clàusules abusives ni clàusules ocultes. I per això ha declarat nul·les aquestes clàusules. I com a nul·les, doncs, es retrotreu a l'inici d'aquestes clàusules, no en el moment que la sentència del Tribunal Superior d'Espanya es va fer, que va ser l'any 2013. Probablement algunes d'aquestes clàusules arribin a l'any 2009, probablement. I jo subratllaria, doncs, aquest efecte favorable de la justícia europea en uns moments en què la Unió Europea és criticada. La justícia funciona, probablement sigui massa lenta, i aquest és el gran defecte, no de la justícia europea, sinó de la justícia a casa nostra, també, però funciona, i aquí en tenim la prova.
Efectivament, notícia doncs amb lectura positiva, com ens deia ara Alfons Calderón. Avui compartim el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb l'economista Alfons Calderón i amb el també economista i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i màster en Economia Social, Ivan González. Parlem de la banca. Més enllà del cas que coneixem i que implica doncs, que almenys 4.000 milions d'euros s'hauran de compensar a molts clients, ens preocupa el moment de la banca i bé, el paper social de la banca, moltes vegades desacreditat, també reclamat com un sector que s'ha de reorientar. Per exemple, tenim un oient, es diu Lluís Capdevila, i ens diu això: no només segueixen fent el mateix els bancs, sinó que han empitjorat, com així es constaten en algunes actituds, diu aquest oient. Per exemple, desfer-se dels estalvis i utilitzar artilugis especulatius. Diu també, hi ha una mesura ben senzilla, que és separar la banca comercial de la banca d'inversió. Penso en la tesi que defensa, per exemple, Arcadi Oliveres, un home que, d'altra banda, diem nosaltres, ha participat en aquesta tertúlia, amb la banca ètica. Però bé, centrant-nos en el que és la banca, d'una banda, té pràctiques molt criticades i molt criticables, però d'altra banda és un sector necessari en la nostra economia. No sé si estem d'acord amb aquesta dualitat.
Una economia moderna no pot funcionar sense un sistema financer, diguem-ne, que faci com l'oli d'un engranatge, diguem-ne, que posi diners dels estalviadors, agafi els diners dels estalviadors i els posi a disposició dels emprenedors, dels inversors, etc. Aquesta és la funció fonamental, diguem-ne, de la banca.
També és una funció gestora de les economies familiars, sí, no? Guardar els diners en un banc...
I, a més, observem, diguem-ne, els queixes que hi ha, per part, sobretot, de petites i mitjanes empreses, quan es talla el crèdit, diguem-ne, bueno, que és un desastre perquè no poden produir, perquè no poden finançar el seu circulant, etcètera, això, vull dir... O sigui, clar, és una roda que va... com la bicicleta, que s'ha d'anar pedalant contínuament, eh? Per tant, jo deixi'm dir-me una cosa en relació amb el que s'ha dit, que hi ha també un element que s'hauria de dir a favor de la banca, en el sentit per entendre el context. La banca, anys enrere, tenia els seus beneficis en funció, diguem-ne, de les diferències entre els costos, el cost que tenia del diner, que fonamentalment venia pels despeses d'administració i les despeses del personal, d'oficines, instal·lacions i del personal. I llavors el rendiment que traia de les seves inversions. Les inversions que podien ser en préstecs, hipotecaris, etc., o, diguem-ne, empreses, d'això. Està clar, això, mentre els interessos, diguem-ne, anaven a l'ordre del... Poso un exemple. Del 16%, i a la millor, diguem-ne, a l'estalviador li podia retribuir un 8%. Poso xifres fictícies, per entendre'ns.
Però que varen existir.
La diferència... No, no, això. La diferència aquesta donava un marge, diguem-ne, entre aquest 8 i aquest 16, per això, que li donava per cobrir aquest, a la millor, 5% que podia representar les despeses de transformació, que en diuen. O sigui, que és els diners, el que cost que té, convertir, diguem-ne, l'entrada de diners amb sortida amb inversió, per tant, o sigui, la feina administrativa, tot això, tal. Per això els costos de transformació, se'n diu. I, per tant, aquí tenien una diferència, eh? El món de les caixes d'estalvi, els bancs en deien beneficis, sense més, perquè eren societats anònimes. Les caixes, el món de les caixes d'estalvi, més poderosament, en deien excedent administratiu, eh? De realitat, també eren, diguem-ne, beneficis. El que passa que l'uns els repartien als accionistes i els altres anaven a reforçar les reserves o a l'obra social, per entendre'ns, eh? Bueno, per tant, després, quan hi ha hagut aquesta ecotombe, diguem-ne, econòmic, el sistema econòmic, i que els interessos han arribat a zero, del Banc Central Europeu, deixa diners a les banques nacionals, se deixa el 0%, per entendre'ns. Després, aquestes, perquè puguin deixar crèdits, perquè volen reactivar l'economia, puguin deixar crèdits als inversors, etcètera, això, als empresaris, etcètera, això. Però està clar, el marge, que no tenien marge, diguem-ne, els queda molt marge. Uh-huh. Llavors, aquí han tingut, clar, unes grans queixalades de pèrdues, dels uh-huh. bancs en general. Pot haver-hi hagut altres causes, el factor immobiliari, etcètera, això, però vull dir, una de les causes ha estat de que la crisi econòmica ha afectat fonamentalment el negoci bancari.
Uh-huh. Sí, senyor Iván González, no sé si en sí, aquesta línia...
Bàsicament estic d'acord amb el que acabem d'escoltar. Jo només el que ja he comentat, doncs ara semblarà que sigui un gran defensor de la banca, però volia comentar un petit matí, sobretot aquest oient, el senyor Lluís, que sí, ens deia. Doncs pensa que la banca comercial i la banca d'inversió, de facto, ja està separada. O sigui, el quid de la qüestió és veritat que tu entres a una oficina i és la mateixa oficina, que segurament qui fa aquesta dualitat, però de facto ja està separada. Llavors, això d'una
banda...
Com
a servei bancari està separat, diguéssim.
Correcte.
És un banc pot tenir els dos vessants, no?
Sí. Els grans bancs segurament tenen les seves oficines concretes i específiques a part pels grans inversors. No ho posarem en dubte, com que veiem al carrer molt sovint. Però hi ha aquesta dualitat en les pròpies oficines que ja està... De fet, ja de fa molt temps funciona així, no? Això per una banda. Per altra banda, pensem també en el que deien el que deia el senyor Ferreres ara del cost. Pensem també que fins ara, o fins fa poquet, Espanya era una de les, un dels països amb més oficines bancàries per número d'habitants. De fet, la mitjana de la zona euro està en una oficina bancària per cada 2.116 habitants i Espanya està a una oficina bancària per cada 1.453. Això són dades del 2014, no he trobat més actualitzades, però penseu que això també, sobretot a partir del 2013 cap avui, cap a dia d'avui, s'ha regularitzat, i aquests costos també s'han regularitzat, en el sentit de que ara segurament, si estiguessin agafant dades de desembre del 2016, això seria diferent. Això seria més europeïtzat, si ens vol dir d'alguna manera.
S'han concentrat moltes entitats. Ara comentarem també alguns aspectes d'aquesta gran transformació que durant els anys de la crisi ha patit la banca, fins i tot amb l'obligatorietat que les caixes es converteixin en bancs, que això és un altre dels temes que també afecta el sector financer.
També amb el matís que és cert que les caixes s'han transformat en bancs, però també és cert que la sobra social de la caixa s'ha mantingut, les caixes, perdó, s'han mantingut, s'han transformat en fundacions, vale? Però s'ha mantingut el caràcter d'obra social, que també és molt important en la nostra societat. Pensem que l'obra social de qualsevol caixa d'estalvis fa molt pel seu territori, sobretot pel seu territori, això és cert, vale? Però està molt arrelada també al territori. La caixa d'estalvis, quan va néixer en el seu moment, va néixer a un punt concret, a un barri concret, a una ciutat concreta, i a diferència dels grans bancs,
Clar, la gran diferència era el tema dels beneficis, no?
La proximitat, correcte. I això, hi ha de més i de menys, evidentment aquí els oients en podran criticar, però s'ha volgut mantenir. Uh-huh. Evidentment no de la mateixa manera, però sí que s'ha volgut mantenir.
També potser no hi havia més remei que convertir les caixes en bancs, perquè en el fons funcionàvem com si fossin bancs.
Jo ja avanço, diguem-ne, si continuarem amb aquest tema, de que malgrat el que diu el company Iman, de que amb tot aquest garbuig hi ha hagut tancament d'oficines bancàries, uh-huh, aquest procés continuarà encara amb intensitat amb algunes institucions. Sí, sí. Uh-huh. Producte, algunes es faran
fusions. Grans fusions, no?
Fusions, etcètera, uh-huh, això, i per tant, diguem-ne, el procés, diguem-ne, de concentració encara no ha acabat i, per tant, diguem-ne, hi hauran bastants expedients de regulació, EROS.
Uh-huh. De fet, s'està escoltant i s'està llegint la premsa ara fa poquets dies que el proper segurament serà el Banc Popular, que és un per altra banda, un dels més afectats pel tema de clàusules sòl.
Mm-hmm. Que quedaria absorbit per algun altre banc o fusionat amb un altre, això no ho podem avançar.
Això, de moment, exacte.
Ha posat el càrrec de president, ha dimitit.
Sí.
El senyor Ángel Ron ha dimitit. Perquè està clar, aquest banc va tenir la particularitat o la intel·ligència, ho dic entre cometes, quan la crisi estava bastant avançada i tot això, ells llavors van voler entrar, diguem-ne, amb força al sector immobiliari. I llavors es van enganxar els dits, i és un banc relativament petit. I llavors, per tant, les accions d'aquest banc actual han perdut un 95% del valor que tenien fa uns anys enrere. Uh-huh. El 95%. I, per tant, això li costa el càrrec al senyor Ángel Rom.
Uh-huh. Doncs veurem què passa amb
el... Perquè l'han enganxat molt amb el tema immobiliari.
Uh-huh. Jo voldria fer dues coses.
Endavant.
Primer, un examen de consciència ràpid de la banca. La banca, en la crisi, no tots els bancs, però sí molts de bancs, han fallat amb el que és consubstancial en el seu negoci, que és l'anàlisi del risc. És a dir, molts bancs s'han enganxat les mans no només per la baixada dels tipus d'interès, que això depèn de la conjuntura, sinó perquè han donat, en els anys previs al 2009, crèdits a persones, a institucions i a empreses a les que no podien donar crèdit. És com si, diguéssim, la indústria alimentària fallés amb l'essencial, que és garantir la seguretat alimentícia del que ven. Doncs els bancs han fallat, alguns, no tots, i això cal subratllar-ho, han fallat en el que és consubstancial en el seu negoci, que és l'anàlisi del risc. Això per una banda. Per una altra banda, també per tranquil·litzar els oients, val a dir que avui en dia, a finals de 2016, la banca espanyola està molt més endreçada, molt més encarrilada i molt més ordenada en conjunt. Estic d'acord amb els comentaris del Popular i d'altres bancs.
L'ordenació ja l'han fet aquests anys enrere.
Exacte, però està molt més endreçada que fa 3 anys i que fa 6 anys. Entre altres coses, per exemple, després dels acords de Basilea, s'obliga als bancs a tenir major capital per fer front, per donar una solvència encara més gran. El control bancari és molt més important avui que fa 3 o que fa 6 anys, perquè hi ha les directives europees, etc etc etc. Doncs jo crec que això és bo, però és veritat, encara no hem acabat tot el procés. Estem en un procés de concentració, de fusió, de moviments, que jo espero que d'aquí 3 anys puguem dir, posats en l'horitzó de l'any 2019, que la banca espanyola encara estarà més forta de lo que és avui.
I deixi'm afegir una cosa al que diu l'Alfons, que és que aquest procés d'endreçament, que és cert que a Espanya ha tingut lloc i que ha portat, diguem-ne, tota la reestructuració del món de les caixes d'estalvi d'algun banc. Per tant, diguem-ne, algú se n'ha sentit. Fa que avui la situació del sistema financer espanyol sigui millor que la italiana, per exemple, que tenen el Monte dei Paschi, que és un banc el més antic d'Itàlia, em sembla que des del món, que està, diguem-ne, amb l'aigua al coll i, per tant, el govern ara l'està rescatant, el nou govern l'està rescatant. O fins i tot que la situació, diguem-ne, de la banca alemanya, incloent-hi dins de la banca alemanya les caixes d'estalvi, que n'hi ha 400, perquè són de caire més comarcal. No? I llavors, recordem, per exemple, Deutsche Bank, diguem-ne, els diguem-ne, martingales, o més aviat les peripècies que està passant per tirar endavant. Per tant, diguem-ne, dit així, i sumant-me el criteri d'això, el sistema financer espanyol, amb tot, serà més o menys just l'arranjament que s'ha fet, però diguem-ne, és més sòlid que l'italià i que l'alemany.
Bé, seguim en la nostra conversa avui parlant de la banca, de la situació i la tasca de la banca davant la societat, amb l'economista Alfons Calderón, amb l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, i també amb l'economista i màster en Economia Social, Ivan González. Bé, la banca està més endreçada, però encara hi ha molta feina per fer. I si anem una miqueta més enrere, el famós rescat de Bankia i d'altres bancs, això va provocar molta indignació social. Encara fins ara, i tot podem dir que és una de les potes de tot aquest moviment d'indignats, no, del 15M, aquesta banca que paguem entre tots quan és un negoci privat. Com podem explicar el que estem heretant ara i com podem...
Vegin ara el judici de Bankia.
Això.
El judici,
sí,
de Bankia. Cada vegada que desfilen el senyor Rato o l'anterior president,
sí, sí,
bueno, els embronquen de mala manera. O sigui que no és una cosa dels temps remots, sinó actual la ferida.
A veure, s'ha rescatat Bankia, com s'haguessin pogut rescatar altres bancs, perquè si Bankia hagués fet fallida, no només els accionistes eren recents, perquè Bankia era una caixa d'estalvi reconvertida en banc.
Sí, eren quantes caixes unides, no?
Exacte.
Entre elles algunes catalanes, com Caixa Laietana o altres.
Sí. Els impositors, és a dir, que són les persones que tenen els seus estalvis, s'haguessin vist afectats. Per tant, milions de persones haguessin afogat financerament parlant. Per tant, és clar, s'ha hagut d'intervenir públicament, perquè si un banc cau, cauen milions de persones.
Penseu que, una mica agafant l'exemple que havia posat també abans el senyor Ferreres, la banca en general, i no parlo d'Espanya ni d'Europa, sinó en genèric, és una mica, tal com està muntada la societat actual, com l'artèria que porta la sang cap al cor. Vale? Si taponem una artèria i al cor no li arriba la sang, algo falla. Per tant, hem de posar un catèter, si em permeteu aquest exemple una mica mèdic. No? I això és el que realment es va fer. Es poden criticar les formes, es poden criticar el temps, es poden criticar tot el que vulgueu, però realment la necessitat del rescat era evident, no? Que és el que també està passant ara a Itàlia, que comentava fa un momentet aquí, que es comentava aquí fa un momentet. Per què? Perquè Monte dei Paschi és el número de clients o el número de persones que tenen els seus estalvis allà, no en sé la xifra, però és enorme. I si falla Monte dei Paschi, em perdó per el meu accent,
No es preocupi.
Segurament cauen molts petits estalviadors, que és el que realment preocupant. Perquè els petits estalviadors, els que estan al dia a dia, que ara arribem, no arribem a final de mes, això és el preocupant. I això Monte dei Paschi té milers, per no dir milions.
I que ningú es porti engany. A nosaltres, des de Barcelona, des de Catalunya, des d'Espanya, no ens interessa que caiguin bancs ni a Alemanya ni a Itàlia.
Cert.
És a dir, perquè vivim en una economia globalitzada. Que els italians o que els alemanys vagin malament és dolent per nosaltres. Vull dir que a vegades un pot pensar, no
hi pensem,
que s'enfonsin en allà i nosaltres ens salvem. No, estem en una economia globalitzada. I també hem de saludar els esforços de la Unió Europea per avançar d'una manera més àgil cap a la Unió Bancària. És una de les potes que necessitem. I aquestes sentències poden ajudar a prendre consciència d'aquesta necessitat.
Això vol dir que veurem més concentracions, com deia el senyor Ferrera, però també d'àmbit europeu, potser.
Sí, jo he assistit a diverses conferències de capitostos del món bancari espanyol, etc. I diu, escolti, el procés de fusions no ha acabat, continuarà. I ara hi ha pues, 6 o 7 grans bancs, per entendre'ns, i continuarà. Inclús, algun no descartava que fossin a nivell europeu, també. Per exemple, diguem-ne, ara CaixaBank, jo diguem-ne, aquí tinc una nota del que li ha passat a cada una de les principals institucions amb el tema aquest dels interessos i tot això. Per això, la CaixaBank ha comprat a Portugal un banc que va ser notícia, diguem-ne, ho recordaran potser els oients, perquè la propietària principal era la vicepresidenta de Sousa de no sé quantos, d'Angola. I aquesta era la propietària principal. Llavors, CaixaBank va fer una oferta, diguem-ne, estiré a ronça, però al final sembla que se'l queda, diguem-ne, el BPA, em sembla que és BPA, d'això, O el BPI, perdó, desembarca el Portugal amb el BPI. Bueno, doncs, escolti, i en canvi, la majoria dels bancs actuals, els grans, espanyols, tenen sucursals, diguem-ne, han comprat bancs, més que sucursals, han comprat bancs del país, diguem-ne, a Anglaterra, a Mèxic... Per exemple, Santander té inversions importants a Mèxic, a Estats Units i al Brasil. I els beneficis dels Estats Units li han permès aguantar, diguem-ne, les dificultats de la crisi econòmica espanyola.
És un altre exemple de globalització...
Sí, sí.
I de diversificació de riscos. Es pot entendre. No posis tots els ous a la mateixa cistella. Reparteix-los.
Sí.
Doncs és això el que han fet els grans bancs, el Santander, el BBVA, sobretot aquí a Espanya.
Bé, una altra de les coses que també provoca indignació social són els dividends, els beneficis que es reparteixen als accionistes, que moltes vegades generen xifres, ho sabem perquè es publiquen a la premsa, que podríem qualificar directament, sense jutjar ningú personalment, d'indecents, no? Unes quantitats increïbles.
A mi em costa, diguem-ne, a mi em costa d'entrada dir que són indecents o no els dividends, perquè per fer-me idea de si són abusius o no, ho he de dividir pel capital, perquè està clar quantes accions tenen allò, i llavors resulta que això toca un euro per cada un i és molt poc, no sé què.
I no sempre són beneficis a la persona,
o sigui,
pot ser un empresari.
Absoluta, però... La xifra absoluta a vegades produeix una desviació, escolti, 400 milions d'euros, doncs escolti, doncs miri, per la CaixaBank és poc, perquè només, ara dic CaixaBank, perquè només per l'obra social...
Poden dir noms, tranquil.
No, però poden dir perquè s'ha fet públic.
Sí,
diguem-ne, s'ha fet públic que durant diversos anys, han assegurat que sols a l'obra social dedicaran 500 milions cada any a l'obra social, a despesa. Per tant, està clar, si els beneficis fossin sols 400, malament...
Sí, senyor Ivan González, no sé si sobre aquesta qüestió...
Anava també per aquest camí. O sigui, jo el que volia dir és que penseu que els dividends... és això, hem de mirar cada accionista quantes accions tens i què és el que realment rep. Perquè en les xifres globals no només desvirtuen, sinó que... inclús, amb perdó, podrien dir fins i tot que són falses. Amb perdó, falses numèricament no.
Però són beneficis
socialment.
Després d'una inversió, d'una despesa d'aquella mateixa persona, no?
Correcte. Ara, no fa poc, també va repartir dividends Repsol, també va repartir dividends Telefònica, i realment els números, els grans números són, també podrien dir-los, utilitzant les teves paraules, indecents. Però després veus la realitat i jo que he tingut un company amb dividends són 0,18 cèntims per acció, per exemple. Clar, quan tu ho individualitzes, realment dius, ostres, són molts, són pocs. Realment les grans xifres sí que podrien utilitzar aquesta paraula, si voleu, però quan ho individualitzes ja...
Clar.
Poso un exemple recent.
Sí.
Recorden el batibull que s'ha armat dins de la família de Freixenet, que si comprava una, diguem-ne, una part, diguem-ne, de la família, comprava, diguem-ne, les accions de la resta de la família, les altres branques, llavors no van trobar finançament i no van poder-ho comprar. I llavors han tingut d'arribar, diguem-ne, un acord entre ells, etc. Però la raó de fons de la... no desconfiança, sinó de la queixa respecte a la gestió de Freixenet és perquè els beneficis havien baixat brutalment. Uh-huh. El valor de l'acció i el valor del dividend havia baixat molt. Uh-huh. Aquesta és la mare dels ous.
Bé, senyors, senyor Ferrer, senyor González, senyor Calderón, podem establir alguna tesi una mica conclusiva, ja que el temps ens va acabant, sobre el moment actual de la banca, com pot evolucionar? Ja han donat vostès algunes pistes sobre com pot anar la cosa.
Jo, per acabar, no voldria acabar sense dir que realment aquesta sentència sí que pot afavorir, sí que pot facilitar, doncs, el retorn d'aquestes anomenades clàusules abusives al client final, però també no vull ser en aquest sentit, o no vull que els oients creguin que això és, i em perdonareu l'expressió castellana, llegar i besar el santo.
O la solució perquè, a tots els problemes, tampoc.
Exactament, perquè això serà una, anirà més lent del que realment a molts agradaria, no? I no és el mateix, repeteixo, una persona que l'altra. Per tant, també és cert que s'haurà d'estudiar cada cas, a no ser que, per exemple, llegia quan venia cap aquí, a dir que i grups parlamentaris estan mirant de buscar una solució conjunta. És possible, no ho sé, però fins que això no arribi ha de ser individualitzat la solució.
Mm-hmm. També potser si es gestiona bé pot donar això més confiança, no?, de la societat en general en la banca. Això seria un bon resultat, no? Senyor Calderón, algun altre comentari final?
Jo crec que ho acabes de dir. La banca, com diversos sectors industrials i de serveis, ha de guanyar confiança, i com el sector polític, han de guanyar confiança perquè sortirem de la crisi enfortits si com a societat tenim més confiança i les coses es fan millor. I jo crec que aquesta sentència va en aquesta línia, la reestructuració de la banca europea va en aquesta línia i esperem que així continuï.
Mm-hmm. Bé.
Jo voldria...
Breument, ja per acabar, sí.
Reforçant una mica el missatge que ha dit abans l'Alfons, què és el següent d'aquesta sentència, que n'hem parlat tots? Aquesta sentència s'ha de treure en podem treure un missatge a tots els oients, o sigui, els ciutadans, que és que d'Europa no sempre venen desgràcies, sinó que venen molt bones notícies. I aquesta és una molt bona notícia, perquè hi ha el vici des de fa molts anys dels governs que quan hi ha una mala notícia, diguem-ne, la culpa és de Brussel·les.
Brussel·les, és un desastre, no funciona.
La unitat europea, etc.
La burocràcia.
La culpa és d'un altre, per entendre'ns. I, en canvi, quan la, diguem-ne, la notícia era positiva, se l'ha apuntat. Bueno, aquesta cal dir que és de la Unió Europea i que, diguem-ne, és una decisió molt valenta i ètica. Molt ètica. I, per tant, venturós, diguem-ne, aquest camí iniciat.
I venturós any 2017 és el que els desitgem a vostès, com a tots els oients. Encara ens queden a nosaltres a Ràdio Estel un parell de dies de programa del Mirador d'aquest 2016, però els desitgem un bon any i bones festes. Ignasi Ferreres, Ivan González, benvingut per primera vegada a aquest programa, i també Alfons Calderón. Que vagi tot molt bé. No sé si els han fet alguna innocentada avui, ja que és 28 de desembre.
Crec que no.
Creu que no? Ja ho descobrirà al final del dia.
Jo he estat tot el dia treballant, la veritat.
A la feina també n'hi ha,
També n'hi ha, també.
A mi m'han fet la innocentada de posar-me sobre el constipat, però no crec que sigui innocentada.
No. En aquest cas veiem que és real. Gràcies, senyors, i fins una propera ocasió. Bona nit i bon any. Adéu-siau.
Bon any.
Gràcies, bona nit.
Abans d'arribar a les 8 del vespre, refresquem l'enquesta i el seu resultat. Us preguntàvem avui, la banca treballa ara millor després del que ha passat darrerament? De moment, i ja definitivament, perquè ens acostem a les 8, la resposta més votada ha estat la tercera opció. No, encara està lluny de ser un negoci la banca socialment just. 62% han votat entre els que esteu participant, amics oients, per aquesta opció. El 23% esteu dient, o heu dit ja, que sí, que ha crescut la consciència social sobre la necessitat d'aquesta millora de la banca, i un 15% finalment ha dit sí, les sentències judicials i la regulació del sector han ajudat la banca a rectificar. I en aquest últim minut que ens queda, us anunciem la pregunta per demà. Estem a punt de celebrar la festa de la Sagrada Família, això serà divendres, i demà parlarem precisament de la família a nivell global, no específicament des de l'òptica religiosa ni des de l'òptica social o econòmica, sinó en general de la família. I us preguntarem què és el que més aporta a la família la millora de la convivència social. Podeu respondre a un sentit de solidaritat i cohesió, un sistema de vida basat en l'amor i en el compartir o una qualitat en l'educació imprescindible per al futur d'un país. Respostes moltes vegades complementàries, us demanem que us decanteu per una d'aquestes opcions. Què és el que més aporta a la família a la millora de la convivència social? Pregunta que us fem per a demà i que podeu trobar a radioestel.cat des d'ara, des de les 8 del vespre.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.